Versió RAC1 amb Toni Clapés.
No sé si algun cop us heu preguntat, potser no, com és possible que en algunes botigues puguem comprar una samarreta per 5 euros, fins i tot, m'he arribat a veure, per 3. O una cadira per 10 euros. O un mòbil per 100. Doncs molt senzill, perquè en alguna part del món hi ha persones fabricant tots aquests articles en condicions laborals, podríem dir que miserables. I això, ens agradi o no, acaba afectant-nos a nosaltres. Per traslladar la producció, aquí tanquen empreses, baixen els nostres sous i cada cop tenim menys poder adquisitiu. Això és el que exposa en aquest llibre que tot seguit us presentem, llibre que s'acaba de publicar amb l'editorial Deusto i que es titula La economia de l'absurdo. El seu autor és el Josep Burgaia, doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor titular a la Universitat de Vic, on dirigeix el postgrau Economia Verda, una opció de futur. Professor Josep Burgaia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Deixi'm fer-li la primera pregunta ja relacionada amb el llibre, perquè hi hagi aquestes botigues amb articles tan econòmics, això, en principi, teòricament serveix perquè les famílies que no tenen masses diners puguin anar a gastar, no? Que seria una mica, si més no, l'argument de quan la gent hi compra.
Ens permet viure en la ficció de que tenim molta capacitat adquisitiva quan en realitat hem anat perdent capacitat adquisitiva des de fa 30 anys. Per tant, el nivell de salaris ha anat baixant, el que ha pujat són els beneficis empresarials els últims 30 anys, i aquesta ha estat la dinàmica. Les possibilitats d'endeutar-nos que ens van donar fins a la crisi,
sí.
Que les targetes de crèdit ens les enviaven sense que les demanéssim a casa, etcètera, tot el tèxtil, aquest tema de la moda barata, etcètera, ens dona aquesta ficció de que podem fer de consumidors compulsius tot el dia, no ens deixen ser gairebé ciutadans, però consumidors sí. Però és una fal·làcia, és una mena de cursa de...
Per tant, perdoni, és que diu una cosa que ja per començar em crida l'atenció. És una ficció, diu.
Sí, perquè en definitiva, primer el benestar i el consum són dues coses que, encara que sovint les lliguem, no tenen gaire a veure. I el fet que malbaratem molt i que tinguem i tirem a les escombraries una gran part de les coses que comprem abans que siguin obsoletes, molt sentit no tindria, diguéssim. Per tant, és una ficció, sí, certament.
Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per exemple, en el llibre parla d'una cadena que en fi, algun cop l'he vist quan he anat, tampoc he anat massa als Estats Units, però algun cop m'hi he fixat, que és un gran supermercat, i en el llibre en parla, el professor, parla d'aquesta cadena nord-americana que es diu Walmart, que explica amb orgull que gràcies als seus preus baixos aquesta cadena estalvien 400.000 milions de dòlars a les famílies dels Estats Units. Però, clar, en el llibre expliqueu quin és l'efecte de Walmart, no? Que, per cert, el seu creador, ell el que defensava és que tots són productes
Fets als Estats Units,
que això tampoc està tan clar.
En origen no era, però en l'actualitat és una mínima part de fabricar als Estats Units. Els efectes de Walmart és un cas paradigmàtic, modèlic, i explica una mica l'absurd justament d'aquesta economia. O sigui, Walmart, quan s'instal·la a les ciutats americanes, permet a les classes baixes, diguem, de tenir productes barats, la qual cosa és molt lògica, crea alguns llocs de treball molt, molt, molt mal remunerats, per sota de les llindars de pobresa, però de cada lloc de treball que creia en crema 3. Per què? Perquè els negocis de tot l'entorn han de tancar, ja siguin, diguem-ne, fabricants, petits fabricants, tallers, botigues, etc. O sigui, per tant, Walmart té, diguem-ne, l'avantatge de la dimensió, això li permet forçar els proveïdors fins a preus escandalosos, i per tant les condicions dels treballadors, dels proveïdors, són brutals, i Walmart fa una cosa molt, molt curiosa, que és quan contracta gent, perquè té molts empleats, perquè evidentment les seves superfícies hi ha molts empleats, hi ha una oficina en la qual els hi expliquen les prestacions socials públiques a les quals es poden acollir, perquè ja són conscients de que el salari que cobraran, al voltant dels 11-12.000 dòlars anuals, no dona per viure.
Un estudi que expliqueu en el llibre fet a Chicago va demostrar que l'obertura d'un supercentre Walmart va provocar que en un radi de 6 quilòmetres tanquessin 82 dels 306 negocis que hi havia a la zona. Aquest és l'efecte que provoquen aquest tipus de, en fi, de fenòmens, que no només és amb aquest supermercat, gran supermercat Walmart, sinó també podríem parlar fins i tot amb fenòmens com IKEA o d'altres, o marques de roba. És a dir, passa el mateix, és a dir, el que hi ha al voltant en queda molt perjudicat.
És pluja àcida, és a dir, jo faig servir aquest símil, és a dir, crema tot l'entorn i els hi dona la gent amb poca renta la ficció, justament, de que finalment tenen productes barats i, per tant, diguem que el seu salari val més. No, en realitat val menys perquè es van quedant sense feina. Als Estats Units, en moltes poblacions, diguem-ne, de l'Amèrica profunda, a les eleccions municipals hi ha candidatures anti-Walmart, és a dir, de gent que es mobilitza, gent conservadora republicana, i Walmart seria, diguem, sí, el paradigma de l'ús republicà, doncs justament gent conservadora que es mobilitza contra Walmart per aquests efectes absolutament perversos que té. Clar, és a dir, la lògica de Walmart, que es basa fonamentalment en la dimensió, finalment el que fa és que la família Walton, que són els propietaris, sí, estiguin encapçalin les llistes de riquesa de Forbes i destinin bona part dels seus diners, d'aquests diners que fan, amb aquesta dinàmica, o finançar el Partit Republicà o construir-se costosos refugis antinuclears perquè hi ha gent obsessionada, diguem-ne, pel dia que hi hagi la guerra definitiva i ells es puguin salvar. Clar, té algun sentit, això?
No, no, home, des del nostre punt de vista no, per punt de vista d'ell suposo que sí. Aquest efecte que provoquen en més o menys mesura les botigues, que en aquest cas ofereixen articles a preus molt barats, clar, això, avui per exemple hem sabut que el mes de maig començaran les obres del nou outlet de Viladecans i que obrirà les seves portes a la tardor del 2016. I clar, a l'entorn ja està preocupat. Què és el que generen aquests outlets? Perquè a nosaltres ens diuen que el que generen és riquesa. Els outlets generen riquesa o no, o què generen?
És a dir,
Quin efecte generen? Disculpa.
Els miracles encara no existeixen i generalment quan s'obre una oferta d'aquestes característiques de saldar productes que abans d'anar a les escombraries, doncs fonamentalment el que la gent fa és comprar aquí i no comprar a altres llocs, de gent que ha produït en condicions, diguem-ne, convencionals i generant riquesa, i per tant es tancaran altres negocis, és a dir, no es multiplicarà la capacitat de compra de la gent. Per tant, els efectes a mig pla són absolutament negatius.
I quan comença aquest fenomen? És a dir, com es genera? Com comença aquesta economia que vostè titula, en aquest cas subratlla i posa per títol el llibre de l'absurd? O sigui, aquest fenomen en el que estem, immersos, de que mica en mica, doncs clar, està com una taca d'oli que hem vist moltes botigues del nostre entorn que han tancat perquè hi ha aquests grans establiments. Això on comença? És nord-americà?
Això comença sobretot als anys 80, de la mà d'això que se'n diu la liberalització econòmica, el neoliberalisme i sobretot el plantejament de la globalització econòmica que va lligada a la deslocalització. És a dir, es tracta de distribuir la producció a escala mundial en funció, diguem-ne, de les avantatges comparatives de cada lloc. Per tant, vol dir que la producció industrial, que es considera que la pot fer tothom, això Nike van ser els primers a entendre, que això de produir-se botilles estava a l'abast de tothom, per tant es porten a llocs en els quals es produeixen molt, molt, molt baix preu, perquè la gent no té opcions de treball, i el que es tracta és de crear marques i donar-hi valors, diguem-ne, intangibles al producte, perquè puguis fer un gap, una diferència molt gran entre costos de producció, és a dir, unes sabatilles de Nike, per posar l'exemple aquest, sí, perseguim aquest, no arriben els 2 euros de cost, i ens les venen a més de 100. Per tant, el marge és molt important. Una cosa, seguint amb aquesta mateixa empresa, però podríem parlar moltes altres, fa 2 anys, que és quan tinc dades, el CEO, el màxim, el director general de Nike, només d'estímuls, diguem-ne, per la seva funció a l'empresa, per bonus, va cobrar el mateix que cobren 14.000 treballadors seus a Haití durant 17 anys. Alguna cosa està desproporcionada, diguem-ne. No. Aquest és el problema.
Fa gràcia que vostè fa unes reflexions que queden aquí en l'aire, que després li preguntaré si creu que això algun dia canviarà, però té la sensació que a dia d'avui anem per aquí.
No, i que ens posi més exemples del cost real dels productes. Ara parlava vostè de les sabatilles Nike, que costen en realitat 2 euros. Altres exemples del cost real d'allò que comprem de vegades per preus desorbitats? Ens
bueno, desorbitats o no, perquè clar, portant-ho al terreny de roba també econòmica...
Amb la roba no, està clar.
Aquí hi ha menys marge o també hi ha el mateix marge però surt un cost molt econòmic?
No,
perquè
marge.
Vostè, per exemple, parla de tallers, fins i tot el desgraciat accident que va causar la vida de moltíssimes persones als tallers de Bangladesh. És a dir, amb la roba també passa el mateix? És a dir, de que hi ha un marge també molt gran o no tant?
No tant com amb els productes d'Apple, diguéssim, on l'estratègia és una altra, diguem-ne, justament es tracta de vendre els productes cars perquè així augmenta el nostre desig en la mesura que són cars i difícils. En el cas de la roba es va imposar ja fa anys aquest concepte de la moda barata, que Espanya i una marca espanyola ja ha tingut molt a veure amb tot això. Els marges no són els mateixos, però són marges importants. El cost de producció d'uns texans al Marroc està per sota els dels dòlars. I, per tant, quan ens els venen a 20 euros, els trobem baratíssims i en comprem 4, que després, diguem, acabem llançant 2 perquè ja se'ns han fet vells, els que trobem molt barats a 20 euros, però en tot cas multipliquen els costos d'una manera molt notable. El que és més important d'aquest cas de la roba i sobretot d'aquest model que surt d'Espanya és que...
Això s'ho van inventar aquí?
En bona part, és a dir, Gap, Gap té una certa importància, que és una marca canadesa, canadenca, però el model Zara és un model, diguem, que s'estudia a les escoles de negoci, en el sentit de que és passar de produir i intentar vendre, passar en funció de la demanda dels consumidors produir. I, per tant, diguem-ne, les botigues són un lloc en el qual es capten les tendències, els interessos, a partir d'aquí, diguem-ne, la informació se centralitza i, a partir d'aquí, els dissenyadors fan les peces i, entre que es rep l'ordre, diguem-ne, de les botigues o la informació de les botigues i els dissenyadors fan la peça i la peça s'envia a fabricar al Marroc o a Turquia o a Àsia i està a les botigues, passa una setmana. És una brutalitat a nivell logístic el que s'ha aconseguit.
I per què els hi surt tan econòmic de cost? Perquè, clar, ara parlem de... Podríem parlar de Zara, d'Inditex, però ara hi ha una altra marca que encara és més econòmica, que seria Primark. Clar, la pregunta és, bueno, com és que en una setmana amb el... O sigui, com ho aconsegueixen, això? D'arribar a aquests preus tan ajustats?
La disminució del cost del transport els darrers 15 anys ha estat fonamental. És a dir, el cost del transport ha baixat a un 10% del cost que tenia fa 15 o 20 anys. I, per tant, aquest és un element important. Diguem, transportar contenidors d'Àsia és relativament barat en relació al que havia estat. I, per tant, la disminució del cost del transport és molt important. Però tots els temes informàtics, tots els temes, diguem-ne, tecnològics, tots els temes, diguem-ne, d'organització logística són molt, molt importants. La logística d'aquestes empreses és absolutament extraordinària i una logística en la qual intervé poca gent. És bàsicament tecnologia, diguem-ne, amb uns magatzems robotitzats, etc. I, per tant, és un model que permet sobretot generar marge a partir de pressionar l'extrem de la cadena. Perquè al final, és el que deia abans, miracles no n'hi ha, i per tant...
No, per això dic que hi ha
un extrem de la cadena en el qual hi ha persones que treballen jornades de 16 hores en unes condicions infrahumanes, en el cas de Bangladesh cobrant $30 al mes, etc. És la gent que va morir al Rana Plaza, doncs estaven en aquestes circumstàncies i totes les grans marques europees i occidentals eren allà. Algunes ho van acceptar i van intentar pal·liar una mica els efectes del que havien produït, algunes ho continuen negant.
Però ha millorat les condicions d'aquells treballadors?
No. Bàsicament, no, perquè el model continua sent el mateix. És a dir, les empreses occidentals el que fan és posar a subhasta la producció que necessiten fer. I, per tant, subcontracten amb tallers de gent del propi país, els quals fan una subhasta a la baixa. I en aquesta situació es continua produint i, per tant, sempre hi ha gent disposada a treballar a preus molt baixos en un món en el qual la gent ha de fugir del camp per misèria. És el cas de Bangladesh, per exemple. Per tant, les condicions han millorat. El que sí s'han hagut d'esforçar algunes empreses occidentals és fer informes de responsabilitat social corporativa que els deixin, diguem-ne, impoluts en relació a tot això. Però la seva excusa és que ells compleixen amb unes exigències ètiques molt grans, però el que no compleixen són les empreses que els hi fabriquen, que són empreses terciaritzades, diguéssim. Aquest és una mica la trampa de tot això.
Parlant d'aquesta trampa, amb aquesta dinàmica amb la que estem, clar, un dels arguments a favor és que aquestes empreses han generat riquesa en aquests països. Aquest és un dels arguments que sempre sentim, que gràcies a la implantació, que es facin, doncs, com dèiem, samarretes o el que sigui, aquests països que estaven a la misèria, aquesta gent té una feina per fer, però clar, desconeixem o no sabem o no volem saber les hores que hi passen i en quines condicions hi treballen, no? Però l'argument d'ells és aquest, no? De que gràcies a nosaltres encara en treuen un profit.
Però aquesta idea, diguem-ne, en general, en aquests països i en el nostre, aquesta idea de grans corporacions que generen riquesa és com una mena de mantra de tòpic que hauríem d'anar analitzant, perquè una empresa crea riquesa si crea treball digne. I el terme digne té una certa importància, perquè, diguem, determinats tipus de treball no sé si són desitjables. Una empresa crea riquesa si paga impostos, però resulta que moltes d'aquestes corporacions no paguen impostos, ni allà ni aquí, perquè van en zones de processament d'exportacions, que són com una mena d'àrees restringides, vigilades i al marge, diguem-ne, de la llei del propi país, amb la qual cosa, diguem-ne, la riquesa que generen és molt relativa. Val a dir que generalitzar desdibuixa una mica la cosa. És a dir, en alguns països, en funció de que l'Estat tingui una certa presència, una certa potència, l'Estat aconsegueix que aquestes empreses cada vegada doncs paguin uns salaris una mica més elevats, etcètera, que per tant una part d'aquesta riquesa sí que es vagi al propi país. Aquest seria l'exemple de Xina, on els salaris no són de $30, sinó de 100, com a mínim. Per tant, Xina ja ha estat. Jo crec que la diferència en aquests països és si ha estat o no.
Sí que passa que potser algunes multinacionals decideixen que Xina ja no és tan competitiva i se'n van a un altre país on el salari, com vostè diu, ja no és de 100, sinó torna a ser de 20, no?
Exactament, sí.
I això està passant?
Això està passant, i a més aquí hi ha l'última frontera és Àfrica. És a dir, Àfrica encara no s'ha explotat des d'aquest punt de vista. És a dir, fixem-nos que bona part d'aquesta producció està a Àsia. Està a Àsia, entre altres coses, perquè la població està més formada, perquè les estructures estatals, tot i que a vegades són molt dèbils i febles, s'assemblen una mica a les occidentals. A Àfrica les estructures estatals, en molts casos, més enllà de la capital i el palau presidencial, diguem-ne, no existeix. Per tant, Àfrica és un problema per aquesta qüestió. Però Àfrica és l'última frontera, i evidentment si Bangladesh, en lloc de pagar $30 mensuals de salari, es veiessin obligats per l'Estat a pagar-ne 150, doncs es quedarien sense aquest tipus d'activitat.
Mm. Abans parlàvem dels impostos, i dona dades que fan que el lector es porti les mans al cap. Per exemple, el senyor Amancio Ortega ha fet gala del seu altruisme donant recentment més de 20 milions d'euros a Càritas, que dius, això està molt bé. Però poca gent sap que percentualment parlant, ell paga molts menys impostos que el pitjor pagat dels seus treballadors. Quants impostos paga aquest senyor?
Doncs de l'última vegada que vaig mirar les dades, que era el 2012, pagava un 9% en concepte d'impostos a nivell personal, de renta personal. La qual cosa vol dir que la caixera més mal pagada de les seves botigues paga més que això.
Però i com és possible això? O sigui, per què paga tan pocs impostos?
Perquè té molts sistemes, diguem-ne, del que se'n diu elusió fiscal, que no és frau fiscal, però gaire és frau fiscal legalitzat. És a dir, sistemes que permeten a la gent que crea riquesa, a la gent que reinverteix, etc., els hi permet tenir rebaixes fiscals notables. El sistema, per exemple, que conegut de tothom, de les SICAPs, en els quals pagues un 1%, doncs ja ens indica que pagar impostos, com deia algú, és una cosa de pobres. És així, paguem els treballadors.
I ara que ha començat la campanya de la renda, els que passem per caixes som els pobres.
Sí, això ho deia una empresària nord-americana a Davos, en un fòrum en el qual es veu que ja l'alcohol corria i es va deixar anar, que és a dir, escolti,
impostos, quan es diuen les veritats.
Què m'està dient pagar impostos? Això és una cosa de pobres. Els rics no paguem impostos perquè els rics, la riquesa de veritat, aquesta que es mou a Davos, són cosmopolites, ells. És a dir, ells no s'assenyeixen. Els estats-nació són per posar frontera els treballadors, per posar frontera als pobres, és perquè no es mouen. Els rics són cosmopolites, es mouen amb facilitat. És a dir, no tenen valles com la de Melilla. La riquesa no té valles d'aquestes característiques, es mou per sobre els estats. I la tristesa dels darrers dels temps és que els estats es miren aquesta situació, la comenten com a molt, però no poden actuar-hi.
Deixem aprofundir amb aquest cercle en el que estem, és a dir, nosaltres anem a partir de la crisi, cada cop la gent ha cobrat menys, o és a dir, abans es parlava del milaurista, ara milaurista ja, hem tornat a un sou, en fi, milaurista ja està ben vist, parlem ja de sous de 600, 800 euros o menys. Clar, el que deia vostè, aquesta il·lusió és la d'anar a comprar a llocs més econòmics. Perquè, clar, la gent tampoc pot anar a llocs més cars perquè no, amb el que cobren no poden. Clar, aquest cercle en el que estem és molt difícil de sortir-la, no? Perquè cada cop comprem més econòmic, però, clar, cada cop ens paguem menys pel que fem.
Exactament.
Com aquest test té algun... En fi, té alguna solució, això? Sí, passa pel... O sigui, com es trenca això? Perquè cada cop el que veiem és la botiga de barri o la botiga, les cases de mobles, etc, etc, doncs cada cop n'hi ha menys i cada cop tenen més implantació les grans multinacionals, en tots els àmbits, en l'àmbit de l'alimentació, en tots els àmbits, no? Això tinc la sensació que és imparable, és a dir, anem cap a aquest model en fi, del que serà l'hiperluxe en botiga que entres i ja només respirar costa calés, i la resta, no? sensació que tinc, és a dir, la classe mitjana,
estem
classe mitjana baixa, tampoc...
Algú em va dir una trampa de pobresa, o una cursa de mínims, diguem-ne, no? La qual cada vegada menys, és a dir, cada vegada es paguen menys impostos, cada vegada es paguen menys salaris, cada vegada comprem més barat, cada vegada l'Estat fa menys prestacions perquè té menys recursos. Per tant, anem, és una mena de, per això en dic economia de l'absurd, és a dir, perquè anem a una mena de situació crítica final amb tota aquesta qüestió, perquè fixem-nos que en el món occidental la producció s'ha traslladat. Vam dir que se'ns deia que ens especialitzaríem en sector terciari, quaternari, quinari, etc. La veritat és que el sector terciari, quaternari, etc. també es desplaça cap a aquests països, perquè els informàtics a la Índia també treballen més barat que els informàtics a Santiago de Compostela. I, per tant, el sector serveis també s'ha desplaçat. Per tant, el món occidental, i Detroit seria una mica l'exemple, és un món en el qual, bueno, a Detroit trobo molt interessant el fet de que com a ciutat despoblada, pobra, amb fàbriques abandonades, això ho han convertit en un producte turístic. És a dir, hi ha itineraris per anar a veure les fàbriques abandonades, la pobresa. Estem condemnats una mica en el món occidental, sembla, o ens volen condemnar, no és que estiguem condemnats, ens volen condemnar a ser una mica el parc temàtic, diguem-ne, del món en el qual doncs, tenim, la gent ve a veure la nostra història, a comprar les nostres botigues de luxe, etc. Però bona part de la nostra gent estarà sense feina, estarà desocupada, que mal viurà amb prestacions de l'Estat.
Però ara, amb totes aquestes dades econòmiques de que ha baixat l'atur, que estem en un moment, és a dir, en fi, segons el govern espanyol, és amb les dades que tenim, és un moment extraordinari, quina anàlisi en fa vostè?
Bueno, que s'han pres alguna cosa, aquesta gent, quan en diuen això. És a dir, no es pot dir seriosament això. És a dir, surten dades de gent molt fiable que expliquen com el 20% de la gent ocupada està per sota el llindar de la pobresa. És a dir, ara treballar i tenir una vida digna ja no va aparellat. Un 90% dels contractes que s'assignen són de menys d'una setmana. Això és resoldre l'atur, això és donar una vida digna a la gent, això és que la gent es pugui construir el seu projecte de vida, això és una fal·làcia, és a dir, això és un gran engany, i per tant, i el malestar d'una part important de la població que s'expressa també políticament, i no només políticament, també d'altres maneres, no fa sinó anar amb augment. Per tant, la gent que diu que estan sortint de la crisi, que les coses van bé, i viuen en un món bastant diferent al que vivim la majoria de la gent.
Parlava vostè abans de Detroit, però a Detroit, per exemple, sí que s'ha donat la circumstància que algunes empreses han tornat de la Xina i tornen, en aquest cas, al país als Estats Units està passant, que algunes empreses han retornat perquè ja la producció, com que els sous han baixat tant, si fa no fa, potser els hi surt més a compte tornar a la producció al país d'origen que no portar-la, en aquest cas, a Xina. No sé si al nostre país, que en aquest cas hi ha moltes empreses que estan agafant gent i que estan produint, si s'ha produït un efecte similar, és a dir, cada cop s'ocupa més gent, ara, no sé...
S'ha produït un efecte similar, però no a gran escala, és a dir, això afecta uns segments relativament petits de la població, i s'ha produït aquest fenomen perquè hem instaurat aquí les condicions asiàtiques, és a dir, aquesta és la realitat. És a dir, a vegades aquests ideòlegs, diguem-ne, del progrés il·limitat que surten de les escoles de negocis ens expliquen que no, que moltes empreses tornen de Xina perquè aquí doncs, tenim, som més competitius, perquè la mà d'obra més... Mentida. És a dir, hi ha algunes empreses que els surt més a compte produir aquí perquè ara ja poden posar salaris que s'acosten bastant als asiàtics aquí. Una de les empreses que hem citat espanyola, una part de la producció la fa a l'entorn del nord de Portugal, etc. I Galícia, amb cooperatives de producció en les quals les condicions són similars a les asiàtiques, potser no amb la calor que passa la gent als tallers asiàtics, i fan la feina a casa la gent, però amb salaris absolutament miserables. Per tant, aquest és el model de societat que volem. És a dir, jo crec que no es pot dir seriosament que s'ha recuperat l'ocupació, i no es pot dir seriosament que progressem en la mesura que el PIB hagi augmentat unes dècimes. És a dir, el nivell de benestar de la majoria de la gent ha anat a pitjor. Les prestacions que teníem fa uns anys en relació a l'estat del benestar, els nivells de salaris, la capacitat adquisitiva, no les recuperarem. No les recuperarem. Per tant, aquest és el model que ens ha portat aquesta visió de l'economia en la qual hi ha un déu mercat que és el que decideix, com si tingués, diguem-ne, connotacions morals, el mercat, i els poders públics no poden intervenir per fer una cosa que era evident i que molts liberals en economia en el passat explicaven, com Keynes, que és que la intervenció estatal el que ha de fer és posar l'economia al servei del benestar de la gent, perquè si l'economia no contribueix al benestar de la majoria de la gent, perquè coincideix l'economia. Hi ha coses més divertides que l'economia.
Però i els estats poden realment posar l'economia al servei del ciutadà. I jo li dic, perquè vostè explica el llibre, que les empreses tenen un poder enorme, per exemple Walmart, que és aquesta multinacional nord-americana de què parlàvem al començament de l'entrevista, té una facturació que és 120 vegades superior al pressupost d'Haití. La facturació anual de General Motors és major que els pressupostos públics d'Irlanda, Hongria i Nova Zelanda junts, i el valor d'Apple sobrepassa el PIB de Suècia. Clar, amb aquestes multinacionals tan poderoses, els estats realment poden dir, escolti'm, prou d'aquesta tonteria que estan fent, eh? Ara anem a posar l'economia al servei dels ciutadans.
La desregulació que es va imposar a partir dels anys 80 i sobretot dels anys 90 i final de segle ens ha portat aquí. I per tant és un camí que ens agradi, no s'haurà de desfer. Vol dir tornar a la regulació, que no vol dir abandonar el mercat forçosament, però vol dir tornar a una regulació, a un establiment de normes que faci que l'economia al final estigui al servei de la gent. Això no vol dir establir un igualitarisme, diguem-ne, per decret. Vol dir que, per exemple, que en els nostres mercats no hi puguin haver productes que estan fets amb treball infantil, amb treball, diguem-ne, indigne, contaminant el medi ambient, etc. És a dir, s'han d'establir normes, perquè un món sense normes és un món en el qual un 1%, com s'ha demostrat, s'ho endú tot, i el 99% no s'endú res. I això, a banda de ser poc ètic, moralment impresentable, poc just, és que, a més, això porta al col·lapse de l'economia. És a dir, Keynes deia una cosa als anys 30 que em sembla fonamental. Deia, s'ha de protegir el capitalisme d'ell mateix, perquè el capitalisme tendeix a l'extrem, a polaritzar la renta. I, per tant, si l'Estat no intervé posant unes normes, unes regles, el capitalisme s'acaba col·lapsant, perquè hi ha una cosa fonamental en el capitalisme. Amb la capacitat de producció que es té, els treballadors, a més de treballadors, han de ser consumidors. Per ser consumidors, han de tenir un nivell de salaris adequat i han de tenir unes prestacions públiques a través de la fiscalitat, etc. Si tot això es trenca, si aquestes normes es trenquen, i això es trenca als anys 80, als anys 90, aquesta idea que escolti, el mercat, que no se n'intervingui, que s'ho faci, perquè el mercat és millor que qualsevol la intervenció pública, ens ha portat a aquesta situació. Per tant, els estats s'hauran de tornar a reempoderar, que en definitiva vol dir reempoderar la gent i que puguem decidir. Si en economia no hi ha solucions tècniques, hi ha solucions polítiques, hi ha solucions ideològiques, i per tant haurem de tornar a situar l'economia allà on li pertoca, que és el servei de la gent, no el servei, diguem-ne, de que els Walton es puguin fer refugis antiatòmics que costen, diguem-ne, el mateix que tot el pressupost nacional de Colòmbia.
Ja per acabar, una de les claus de la recuperació, en aquest cas a Catalunya, ha estat el turisme. El turisme és la solució a la recuperació econòmica? Perquè, bueno, el turisme ara és intocable. Sembla que és... En fi, no et posis amb el turisme, perquè ni amb els turistes aquí a Barcelona, perquè estàs mal vist.
És un sector que pot fer la seva funció, que està sobredimensionat.
És la solució?
No, 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 no. És a dir, la solució està en l'economia productiva. No ens enganyem.
No amb el turisme. No està, aquest boom que està vivint ara, per exemple,
el turisme pot fer una funció,
Catalunya i també, evidentment...
Pot tenir un paper en el PIB català, probablement en el cas de Barcelona està absolutament sobredimensionat, és un turisme de quantitat i diguem-ne, massiu, que no sé si és ben bé el model que ens mereixem, però, diguem-ne, el turisme no és el sector econòmic que ens ha de treure de la situació de crisi. És, pot ser un element complementari, pot tenir el seu paper, etc, però pensar que el turisme és el manà que ens ha de salvar, jo crec que és un error. És dir, aquest país ha viscut amb la ficció de que el turisme i la construcció ja donaven per tot, i perquè tots visquessin molt bé. La realitat ens ha demostrat que no és així.
Bueno, ara la base de la recuperació ve per aquí, pel turisme i per la construcció, que també s'ha tornat a reactivar, és a dir, que digués, podríem dir que tornem a estar...
Vol dir que no hem après res.
No, exacte. Ahir, quan començaven a donar dades, que aquí s'havia reactivat sobretot el sector turisme i el sector construcció, que també reactivava, vaig pensar, mira, som on érem.
I els beneficis empresarials de les grans empreses han augmentat com mai. O sigui, la crisi, com deia la Naomi Klein fa uns anys amb allò de la doctrina de xoc, la crisi dona grans oportunitats per enriquir-se i grans oportunitats a la majoria de gent per ser molt més pobre.
Professor, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies pel llibre. Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo. El llibre, en aquest cas, de l'economia de l'absurdo, del professor, doctor en Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i professor titular a la Universitat de Vic, on dirigeix el postgrau Economia Verda, una opció de futur, el doctor, dèiem, Josep Burgaia. Repeteixo, moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Gràcies. Fem una pausa i ara tornem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.